Ja ha començat l'operació tornada i les carreteres ja van plenes. Més de 700.000 mones esperen. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Carlos Baraybar.
De seguida anirem al Servei Català de Trànsit, ens actualitzaran l'estat de les carreteres a Catalunya, però ja us avisem que les vies més conflictives a aquesta hora són l'AP7, tant de nord cap a sud com de sud cap a nord, i la C16 de baixada cap a Barcelona. Milers de persones tornen a casa, moltes amb la intenció de menjar-se la mona. Els pastissers a Catalunya comptabilitzen haver-ne venut unes 700.000, un 2% més que l'any passat, i amb Star Wars, el Barça, Lady Bug o la Patrulla Canina com a personatges més destacats. Repassarem de seguida amb més detall aquesta tradició de Setmana Santa. Una altra d'aquestes tradicions és comptabilitzar la salut del turisme a casa nostra. L'Associació d'Agències de Viatges, la CAVE, assegura que hem tornat als nivells de reserves i de viatges d'abans de la crisi del 2007. Martí Serrate, president de la CAVE.
S'han complert el 100% i hem acertat perquè avui ha sigut una Setmana Santa tremenda i, a més, arribant a les dades de l'any 2007, que això era un dels objectius que vam iniciar la crisi econòmica, no?
Un cop fet el repàs de la nostra Setmana Santa, passarem per Turquia. Allà el president Erdogan ha aconseguit aprovar la reforma constitucional que li atorga plens poders, tot i que ha guanyat el referèndum per molt poc marge i amb denúncies de frau de l'oposició. Tenim una enviada especial a Istanbul, la Txell Feixas. Com es lleva aquesta nova Turquia?
Bon dia. Doncs el país es desperta més dividit encara i ressecós de les celebracions dels partidaris del sí i les protestes i cassolades del no. A nivell polític, mentre Erdogan ja es posa en el seu paper, l'oposició reclamarà la nul·litat del referèndum.
En aquesta versió reduïda del Catalunya Mitjà dia també passarem per França. Aquesta setmana es fa ja la primera volta de les eleccions presidencials i sabrem l'impacte del Front Nacional entre els votants musulmans. A casa nostra, l'actualitat política aquests dies ha girat al voltant de la filtració de la conversa de David Bonvehí del PDeCAT, on valorava la possibilitat de presentar un candidat autonomista a unes hipotètiques eleccions. Avui s'hi ha referit la copaire Mireia Boya i s'ha referit a aquest moviment dels demòcrates en declaracions al matí a Catalunya Ràdio, deia això.
I si no ho fem, jo espero que la gent al carrer surti una altra vegada i ens digui tot el que ens ha de dir. Si ens hem compromès a arribar fins al final, si algú dubta, ara que estem a 6 mesos d'aquest referèndum, és moment de marxar.
A Madrid, avui no és festa. El més destacat del dia passa allà per un autobús i per l'obertura del procés de primàries al PSOE. D'entrada, Ferraz, a la seu dels partits socialistes, Susana Díaz i Patxi López ja han presentat la seva candidatura de manera oficial a la secretaria general del partit. Ara falten uns 9.000 avals per ser candidats oficials i també falta saber quan presentarà la seva candidatura Pedro Sánchez. Això que us dèiem, altra banda, de l'autobús, és un remake de l'autobús d'Hazte Oír, versió Podem. Lali Ferrer, com és aquest autobús i per on anirà?
Doncs el Tramabús és un autobús de dues plantes, decorat amb les cares d'alguns dels protagonistes de grans escàndols, com ara Jordi Pujol, Luis Bárcenas, José María Aznar i Felipe González. Avui ha fet l'itinerari de la corrupció econòmica i les portes giratòries a Madrid. Viatjarà per tot el territori espanyol i dibuixarà les rutes de la corrupció.
Un d'aquests dibuixats en aquest autobús també és Rodrigo Rato, justament avui, quan el diari El Mundo explica que hauria aprofitat que era vicepresident del govern d'Espanya i el procés de privatitzacions massives per enriquir la seva família a través d'una empresa pantalla. Això ho diu El Mundo. I per acabar, i si tenim temps, passarem per Anglaterra. Allà el príncep Enric ha explicat els problemes psicològics que li va provocar la mort de la seva mare, Lady Di, quan tenia només 12 anys. Enric ho ha explicat ara, coincidint amb la Marató Solidària d'aquest any a Londres, que ha estat dedicada justament als trastorns mentals en la qual està molt implicat. Doncs anem a repassar la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, amb la Marta Carbó. Marta Carbó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ho tenim? Quines són les zones més destacades i més conflictives a aquesta hora?
A aquesta hora la situació més complicada la trobem a l'autopista AP7 Sud, on hi ha retencions de l'Ametlla de Mar en un tram de 6 quilòmetres i més endavant també trobareu cues de 10 quilòmetres de Roda de Barà i entre el Vendrell i Vilafranca en un tram d'uns 18 quilòmetres. Destacar també que hi ha complicacions a la Nacional 340, tant Altafulla com des de Creixell fins a Coma-ruga, tot plegat en direcció Barcelona. A la demarcació de Girona trobareu retencions a la mateixa autopista, per això que comentàvem abans, a l'altura de Maçanet de la Selva, i també a la C31 i a la C65 a Santa Cristina d'Aro, precisament per anar cap a aquesta AP7. Destacar també que hi ha cues a la C17 a Ripoll, a la C16 a Cercs i a la C14 a Ripoll. a l'altura de Pons. De moment això és tot, des de Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta, bona tarda. Doncs ja ho sabem, matí complicat a les carreteres catalanes. Paciència, del trànsit anem al temps per saber com seran aquests propers dies després de la Setmana Santa. Tenim el Dani Ramírez. Dani, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com ho tenim, això?
Bé, 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 perquè les temperatures s'han mantingut força elevades, fins i tot sembla que de les últimes dècades de les Setmanes Santes més càlides a nivell de tot l'estat, temperatures mitjanes de 4 graus per sobre la mitjana, i hi ha hagut llocs de 7 i 10 graus per sobre. Temperatures de maig i juny, aquests dies d'abril i Setmana Santa. Doncs ho tancarem bé, perquè justament demà ens passa un petit front cap al matí migdia, començarà a entrar una mica de vent de gregal, vent del nord, i començarà a baixar la temperatura, especialment al Pirineu. Aquest refrescament entrem més dimecres i dijous, baixaran potser uns 5 graus a la costa, però poden baixar de 8 a 10 graus a l'interior. Per tant, aquest canvi de temps, aquest refrescament, aquest retorn a nit d'hiverns, doncs sembla que ens agafaria ja fora de la Pasqua. De moment, doncs, cap canvi de temps, a part d'aquest petit front que ens passa demà al matí, migdia, de fet, és inefectiu. Un altre front passaria la nit o la matinada de dimecres, i demà a la tarda sí que pot caure algun ruixat al Pirineu. Comença a entrar la tramuntana, sota el Pirineu Oriental, voltant del Ripollès. Baixa una mica la temperatura. Dimecres refrescarà més, algun ruixat a l'interior i a ponent, i les temperatures, ja diem, clarament cap avall, amb mala mar.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Dues i sis. I de seguida repassem el més destacat que ens ha deixat aquesta Setmana Santa a Catalunya a nivell turístic, a nivell d'ocupació hotelera, a nivell de les mones que ens cruspirem tots aquest migdia, la majoria almenys, si més no, aquesta tarda, però passarem avui per Turquia perquè, abans de tot, el president Erdogan ha cantat victòria aquest matí després del referèndum d'ahir. El seu triomf va ser, això sí, molt curt. De fet, a les grans ciutats com ara Istanbul i Ankara es va imposar als contraris a reforçar els poders presidencials. A més, l'oposició ha denunciat greus irregularitats. El país, doncs, sembla molt polaritzat. Europa demana a Erdogan que gestioni la situació amb molta prudència. A Istanbul hi tenim una enviada especial, la Txell Feixas, que ens ha preparat aquest reportatge.
Ilkis! Ilkis!
Amb el referèndum guanyat, Erdogan feia embogir les masses avançant-los que, si cal, portarà la pena de mort a consultar un pas que, de forma definitiva, l'allunyaria d'Europa i que evidencia que no té cap intenció d'afluixar. Eufòria que contrasta amb les protestes i les cassolades dels contraris al nou sistema, a moments de tensió entre els defensors de les dues opcions. Els detractors se senten, a més, estafats a les urnes. Amb aquesta polarització s'ha despertat la nova Turquia presidencialista, els que van votar que sí, esperançats i eufòrics, com Ihsan Donets.
Ara a Turquia viurem dies millors, ens desenvoluparem més. Abans el nostre objectiu va ser la Unió Europea, però ara el país serà més poderós sense entrar-hi. Ho demostrarem al món, per això, dit que sí.
Els del no, resignats i temerosos, és Semal Ergin.
He parlat amb els amics que tenim a Europa i hem coincidit que deixar la gestió del país en una sola persona és desastrós. No sabem fins on aguantarà Turquia. Esperem arribar a bon port i que no acabem com Síria.
Una divisió que anirà a més, alerten els analistes, i que suposarà un gran desafiament pel govern. Serkan Demitras és el cap del principal diari, el Harriet Ankara.
No serà fàcil pel president Erdogan ni pel seu partit continuar governant. Veurem aquesta divisió en la societat turca.
No ho veu així la premsa incondicional d'Erdogan, perquè és un triomf del país i una victòria del poble. També aquest cop s'ha quedat pràcticament sol el Cumhuriyet, que amb 11 periodistes entre reixes s'atreveix a titular Ombres sobre les urnes.
Doncs Turquia, que tanca per ara aquesta etapa, en comença una de nova, i l'etapa que s'obre ara és la de França. Aquesta setmana són les eleccions presidencials, en tot cas la primera volta que es fa diumenge, dia de Sant Jordi. Provoquen recels especials dins la comunitat musulmana, aquestes eleccions, fins al punt que alguns dels seus representants han fet una crida a votar massivament, evidentment per evitar el triomf de Marine Le Pen, de la candidata xenòfoba i antieuropea. Anem a París. Joan Carles Peris, bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana i fins avui s'ha fet la major fira dedicada als musulmans de França, organitzada per la Unió d'Organitzacions Islàmiques, que Marine Le Pen promet dissoldre si arriba a la presidència. Els seus dirigents han decidit sortir de la neutralitat i cridar els musulmans, majoritàriament abstencionistes, a votar contra el Front Nacional. Ja fa temps que les propostes no només de Le Pen, sinó també de François Fillon en relació als musulmans, provoquen inquietud entre els líders d'aquesta comunitat, com ens deia el rector de la Gran Mesquita de Lió, Kamel Kaptan.
Quan se senten alguns candidats que proposen serveis administratius pels llocs de culte musulmà, sembla que estiguem retrocedint als temps de la guerra, quan la Gestapo ho controlava tot.
S'estima que hi ha uns 5 milions de musulmans a França, cens no oficial perquè està prohibit fer estadístiques en funció de les creences. És una xifra, però, que pot pesar en el resultat electoral. Fa 5 anys, els musulmans van votar massivament per François Hollande, que va imposar-se per poc més d'un milió de vots a Nicolas Sarkozy.
Tenim Turquia tensionada després d'aquest referèndum, també en tensió a França i tots els que es miren aquestes eleccions presidencials pel que passarà a veure a partir de diumenge. I també hi ha tensió a l'extrem orient. Els Estats Units diuen que ja no tindran més paciència amb el règim de Corea del Nord. Almenys així ho ha dit el vicepresident nord-americà Mike Pence. Ho ha dit, a més, des de la frontera de les dues Corees, una zona molt sensible, una de les zones més militaritzades del món, Glòria Marín.
Sí, la visita té lloc en un moment de gran tensió a la península coreana, just hores després que el règim nord-coreà fracassés en el llançament de prova d'un míssil balístic. El vicepresident nord-americà ha remarcat que Washington vol arribar a una situació de seguretat per vies pacífiques i de negociació, però també ha afegit que les violacions que comet el règim de Kim Jong-un amb les seves proves nuclears i balístiques ja no seran tolerades.
Els darrers 18 mesos, Corea del Nord ha fet dues proves nuclears il·legals i un nombre sense precedents de proves de míssils balístics. I fins i tot n'ha fet un fracassat quan jo viatjava cap aquí per aquesta visita. L'era de la paciència estratègica s'ha acabat. És over.
Amb el president Obama, la política nord-americana va consistir a refusar tot diàleg amb Corea del Nord i enfortir les sancions. Era l'anomenada paciència estratègica que, segons el vicepresident nord-americà, ja s'ha acabat.
I deixem de banda tanta tensió internacional, relaxem-nos una mica per parlar de les mones. Els gremis, el Gremi de Pastissers de Catalunya preveu vendre unes 700.000 mones aquesta Pasqua. Això és un 2% més que l'any passat. La venda esgraonada ha evitat aquest matí grans cues a les pastisseries. Josep Ramon Ruiz.
Les del Barça, la Ladybug, la Patrulla Canina o Star Wars són les que tenen més èxit. Elias Miró és el president del Gremi de Pastissers de Barcelona.
Evidentment hi trobem el Barça, és un referent al nostre país. Sempre va bé que guanyi última hora, no? I després, doncs, tenim personatges com la Patrulla Canina, tenim personatges com la Ladybug, però bé, són aquest tipus de personatges de Disney, personatges que surten a les sèries, etc., que els nens, doncs, esperen trobar els aparadors, no?
Davant la competència de les mones industrials, els pastissers defensen que es tracta d'un treball artesanal, amb cacau de qualitat i sense additius, ni tampoc oli de palma. N'hi ha per a totes les butxaques, des de 20 fins a 100 euros.
Que una mona el més senzilla possible per 4 persones, doncs, potser podríem estar parlant, doncs, amb una figureta, un ou a sobre, doncs, 20, 25, 30 euros. I bé, tampoc és difícil, doncs, gastar-nos amb una mona 50 euros, no? Si aquesta mona té una elaboració o si és d'unes dimensions més grans, doncs, fàcilment, doncs, ens pot arribar a 100 euros.
Segons els pastissers, s'està venent una mica més que l'any passat.
Doncs aquesta Setmana Santa, a banda de menjar-nos la mona, els catalans hem viatjat un 10% més que l'any passat. Segons la patronal catalana de les agències de viatges, ja s'ha superat els nivells d'abans de la crisi.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Martí Serrata s'ha mostrat satisfet perquè totes les previsions s'han complert i, sobretot, perquè creu que s'ha deixat enrere la crisi.
S'han complert el 100% i hem acertat perquè, vull dir, ha sigut una Setmana Santa tremenda i, a més, arribant a les dades del l'any 2007, que això era un dels objectius que vam iniciar la crisi econòmica, no?
Per Serrat, aquest any s'ha consolidat la recuperació econòmica i si es confirmen totes les previsions, l'any es tancarà amb un increment acumulat del 8%.
Sí, perquè nosaltres vam iniciar aquest procés de la recuperació el 2014 i esperàvem ja consolidar-ho definitivament aquest any 2017 i les expectatives i perspectives segons les enquestes que hem fet també, bueno, pues, fa una previsió d'un tancament també d'un increment acumulat d'un 8%. Això vol dir que la gent ha perdut ja por a tirar del consum.
Segons la CABE, els catalans hem gastat més i també hem passat més dies fora. Han tornat a triomfar les capitals europees com Londres, París o Roma i el turisme per dins de l'Estat i de Catalunya.
Doncs a Catalunya també tanca la Setmana Santa amb grans xifres d'ocupació turística. Per exemple, Barcelona i l'àrea metropolitana han ocupat un 90% de mitjana de les places, un 5% més respecte de l'any passat.
Segons el Gremi d'Hotels de Barcelona, l'ocupació turística ha arribat al 85%, un percentatge que es dispara fins al 100% a la costa. Joan Anton Mates, president del Gremi d'Hotels de Sitges, parla a Catalunya Ràdio d'un any rècord.
Hem tingut una Setmana Santa espectacular, les ocupacions han estat per sobre de l'esperat, hem tingut 4 dies al 100%, i tota la setmana un promig entre el 85% i el 93% la resta de la setmana. L'any passat ja va ser un any de rècords també, i per tant, i aquest any esperem com mínim igualar l'any passat.
Tampoc han anat gens malament les coses a Tarragona i les Terres de l'Ebre, tanquen aquesta Setmana Santa, en aquest cas amb un 85% de l'ocupació també, amb algunes zones que han penjat fins i tot el cartell de Complet Tarragona. Rosa Pujol.
Bon dia. El temps i l'obertura de Ferrariland, entre altres factors, han permès augmentar l'oferta. Xavier Roig, president de l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Han passat de tindre només el 50% dels hotels oberts, i en canvi aquest any hem sigut pràcticament el 80% que hem obert aquests dies i que la majoria d'ells pues, ja es mantenen oberts.
Aquestes dades fan preveure una temporada d'estiu molt bona.
A Lleida, ocupació plena en allotjaments rurals especialment i d'entre el 70 i el 80% els establiments de la Vall d'Aran. Anem cap allà al Alba Barbosa.
En total, 80.000 turistes han passat per la demarcació aquesta Setmana Santa. Florido Dolcet, de l'Associació d'Esports Aventura del Pallars Sobirà, diu que han incrementat les vendes de les activitats de riu entre un 5 i un 8%.
Les activitats de riu, barrancs, cop de terra, són hípiques, quads, BPTs i senderisme, hi ha hagut molta afluència de gent, molt poc clima.
Des de dijous, el turisme ha deixat a la demarcació un impacte econòmic superior als 35 milions d'euros.
També parlen de rècord a la demarcació de Girona, ocupació mitjana entre el 85 i el 90%, però en punts de la costa, com a Lloret de Mar, molts hotels han penjat també el cartell de Complet. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, dèiem, parlava d'un any rècord.
Casos de 100, però una mitjana d'un 85-90%. Aquest any s'ha desbocat tot això. Vull dir, jo crec que no havien tingut un any amb tanta ocupació i amb tanta gent com han tingut aquest any.
Últims dies del finançament de MediaMarkt. Oh! Finança els teus somnis al 0% d'interès i de 10 a 30 mesos en totes les compres a partir de 149 euros. Només fins al 19 d'abril. Ja a la teva botiga i a MediaMarkt.es. Tins 0%, TAE 0%, quota mínima de 12 euros al mes. Finançament ofert per Banco CTLM. MediaMarkt, somia? No. El següent.
Vols tenir tots els teus llibres en un de sol? Per Sant Jordi, subscriu-te a El Periódico i et regalem un e-book de 4 gigas. Podràs carregar fins a 10.000 títols i llegir-los allà on vulguis. Més informació a subscripcions.elperiódico.cat o al 902 14 33 00. Només amb El Periódico.
A Hipercor i al supermercat del Corte Inglés, que n'és de fàcil acostumar-se als bons preus.
Els revisem contínuament perquè vegis com en són de bons.
Un litre d'oli d'oliva Coosur de 0,4 o 1 grau per només 3,89 euros.
Hipercor i supermercat del Corte Inglés. Alimenta la teva vida.
Catalunya migdia, amb Carlos Baraybar.
Pel que fa a l'actualitat política a casa nostra, les aigües de l'independentisme continuen remogudes. La filtració de la conversa de David Bonvehí admetent la hipòtesi de tornar a un escenari autonomista ha fet aflorar molts recels. La copaire Mireia Boya ha advertit avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que si algú dubta que es pugui fer el referèndum és el moment de marxar, Jordi Corbalan.
La presidenta del grup parlamentari de la CUP ha replicat a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que en una entrevista al Punt Avui confessa que hauria preferit uns altres companys de viatge. Mireia Boya contesta al PDeCAT que no els queda més remei que treballar junts per guanyar el referèndum i avisa que els que no ho vegin clar que se'n vagin cap a casa.
Ells estan per empatitir i per decidir qui pot fer una cosa i qui no la pot fer. Nosaltres tenim un plantejament polític que està a les antípodes d'això. Jo hauria preferit uns altres companys de viatge.
Bueno, és que no ens queda un altre. Si no ho fem, jo espero que la gent al carrer surti una altra vegada i ens digui tot el que ens ha de dir. Si ens hem compromès a arribar fins al final, si algú dubta, ara que estem a 6 mesos d'aquest referèndum, és moment de marxar.
A l'entrevista amb Xavi Freixas, Mireia Boya també ha afirmat que l'inquieta que el govern ofereixi als comuns pactar la pregunta del referèndum, perquè Ada Colau no hi creu.
Ella vol una altra cosa, no el vol aquest referèndum, i s'ha posat en evidència que això és així. En un referèndum, si guanya el sí, el resultat és vinculant i, per tant, es declara la independència. No hi ha més, o acceptem tots les regles del joc, o, bueno, no ho sé, a mi em sembla molt poc democràtic que algú com Ada Colau faci aquestes declaracions.
Aquest migdia Colau ha refermat en una piulada que el referèndum és la millor eina per una sortida democràtica, tot i que després de qualsevol referèndum aclareix sempre cal un període de negociació per veure com es fa efectiu el resultat.
Precisament l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha dit que presentarà una denúncia per una piulada al Twitter que l'insultava i amenaçava de violar-la.
Un missatge amenaçador que anava acompanyat de la imatge d'una pistola. L'alcaldessa ha agraït avui a través d'una piulada les mostres de suport que ha rebut i ha anunciat que denunciarà els fets. La xarxa social ja ha suspès el perfil del tuitaire des d'on es va amenaçar l'alcaldessa.
I anem cap a Madrid perquè avui és dia feiner i han tingut feina, sobretot, us ho dèiem a la portada, relacionada amb un autobús que ha presentat Podem amb Rodrigo Rato i també el PSOE, que s'han començat a presentar candidatures a les primàries. Anem a PAMS. Podem ha posat avui en circulació el Tramabús. És un autobús decorat amb les cares de diversos excàrrecs polítics implicats en casos de corrupció. El líder de la formació, Pablo Iglesias, hi ha pujat per fer una guia i denunciar avui els escenaris de la corrupció econòmica. A Madrid, l'Eli Ferrer, bon dia.
Bon dia. L'itinerari del Tramabús ha seguit el fil de la corrupció del cas Bankia pels carrers de Madrid i el vehicle destacat hi ha imprès la cara de Rodrigo Rato, un dels protagonistes de la corrupció a Madrid, a més d'altres polítics com ara Jordi Pujol, José María Aznar o Felipe González. Avui, el guia de luxe ha estat Pablo Iglesias.
Tanto Madrid como el conjunto del Estado ofrecen muchas posibilidades y seguramente el Tramabús irá alterando sus caras. Hoy aparecen algunas caras que tienen que ver con la trama madrileña. Cuando el Tramabús viaje a otros puntos del Estado, pues aparecerán otros rostros distintos y otras geografías.
Així doncs, els periodistes hem passejat pel Madrid de la corrupció econòmica, enfilats al segon pis del Tramabús. A partir de demà hi podran pujar tots els ciutadans que hi estiguin interessats.
Pues la primera ruta del Tramabús llega a su fin, mañana habrá sorpresas.
Canviaran els personatges que decoren el vehicle Podem i mantindrà el fons blau, el color corporatiu del PP.
I justament el PSOE avui ha reclamat la compareixença d'un dels protagonistes d'aquest Tramabús al Congrés dels Diputats i reclamarà la compareixença de Rodrigo Rato. Ho fa després que s'hagi filtrat un informe de la Guàrdia Civil en què s'assegura que Rato va fer servir el càrrec de vicepresident del govern espanyol per ordenar a diverses empreses controlades per l'Estat que contractessin ni més ni menys que les campanyes publicitàries a una societat de la seva família. Madrid, Albert Calatrava.
Hola, bon dia. En els anys com a vicepresident, Rato hauria ingressat 30 milions d'euros. Va decidir crear una empresa publicitària per aprofitar-se de l'inici del procés de privatització a grans corporacions com ara Telefónica, Endesa o Repsol. En el mateix informe de la Guàrdia Civil, a què ha tingut accés al diari El Mundo, també recull que Rato va nomenar, dit, els presidents d'aquestes empreses, de manera que després era més fàcil ordenar-los que contractessin la publicitat a la societat de la seva família. Des del PSOE, Pedro Saura ja ha demanat explicacions.
Rato sí o sí va tener que pasar por el Parlamento español. Lo que es increíble es que finalmente Rajoy pensara en él después de todo eso para presidir Bankia.
Unes explicacions que es podrien donar a la Comissió d'Investigació sobre Entitats Financeres que arrencarà a l'estiu al Congrés.
Doncs el PSOE, a banda de presentar aquesta pregunta parlamentària o aquesta sol·licitud de compareixença de Rodrigo Rato, avui hi han començat els primers passos per engegar aquestes primàries en les que Susana Díaz, Patxi López i Pedro Sánchez previsiblement competiran per ser secretaris generals del partit. S'han fet crides a la unitat, almenys la presidenta andalusa les ha fet. Susana Díaz i Patxi López han formalitzat a la seu de Ferraz que aspiren a disputar-se aquesta secretaria general del PSOE i així comença oficialment aquesta cursa que seran de les primàries que seran el 21 de maig, en què també es veuran les cares, com dèiem, com a rivals amb Pedro Sánchez. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
Bon dia. Eduardo Medina ha estat l'encarregat de formalitzar la precandidatura de Susana Díaz, que defensa un projecte integrador, obert, de futur i amb la clara voluntat de recuperar la ideologia del PSOE i, per tant, lluny de buscar qualsevol tipus d'enfrontament.
No és un projecte contra nadie. No compite contra nadie. No falta el respeto a nadie. Es un proyecto político basado en el respeto al Partido Socialista Obrero Español, a todas las compañeras y los compañeros, al resto de candidaturas.
I també des de la Crida a la Unitat, Patxi López ha reivindicat que només hi ha dues opcions vàlides, la del vot que uneix o la de la divisió i l'enfrontament.
Frente al o conmigo contra mí, o Pedro o Susana, o el choque de trenes, o las posibilidades ciertas son dos. O vamos a ese enfrentamiento, mantenemos el enfrentamiento, o vamos a la unidad y a la integración. Esas son las dos posibilidades que se abren ante el Partido Socialista. Votar para dividir o votar para unir.
Formalitzades les precandidatures i a l'espera que ho faci Pedro Sánchez, a partir de dijous començarà la recollida d'avals, un tràmit necessari per saber si els tres precandidats tenen prou suport de la militància per presentar-se a la Secretaria General del partit.
I un parell de temes breus abans dels esports. La dona més vella d'Europa viu a Barcelona, Cesc Armengol.
Sí, és Anna Vela, té 115 anys i viu en una residència a la Verner de Barcelona i s'han convertit en la persona més vella d'Europa després que aquest dissabte va morir la italiana Emma Morato, de 117 anys, que era la de més edat de tot el món. Per ara, és la dona que ha viscut més anys a Espanya i la quarta més vella del món. Quan va néixer, al 1901, l'esperança de vida a Espanya era de 35 anys i mig.
Doncs déu-n'hi-do, ho ha superat amb escreix. El príncep Enric d'Anglaterra ha revelat que el trauma de la seva, després de la mort de la seva mare, li va provocar trastorns mentals greus. Ho ha explicat el diari The Telegraph dins d'una campanya per evitar els estigmes sobre els problemes psicològics. Marc Navarro.
Enric, que tenia 12 anys quan la princesa Diana va morir en l'accident a París, va intentar des d'aleshores no pensar en ella com si així pogués evitar el dolor, però diu que fer com els estruços que amaguen el cap sota terra no li va servir per processar el dolor. Boxejar li va servir llavors per controlar l'agressivitat, perquè a vegades sentia que tenia ganes d'atacar algú. I quan ja passava dels 25 anys, la seva vida va entrar en un caos total durant un parell d'anys. Va ser aleshores, finalment, que va decidir buscar l'ajuda d'especialistes per fer teràpia i processar el dol per la seva mare. El príncep Enric, de 32 anys, fa aquestes revelacions coincidint amb la Marató Solidària d'aquest any a Londres, que està dedicada als trastorns mentals. Tant ell com el seu germà, el príncep Guillem, i la seva dona Kate, hi participen activament.
I quan falten 4 minuts per 2:15, temps pels esports. Oriol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
I comencem parlant del Barça de futbol, que és a la setmana decisiva per saber si podrà optar als dos títols principals de la temporada o s'haurà de quedar disputant la final de Copa. Els de Luis Enrique s'ho juguen gairebé tot en 4 dies.
Dimecres el Barça rep la Juventus, obligat a remuntar el 3-0 si vol ser les semifinals de la Champions. El defensa de l'equip italià Chiellini diu que els caldrà marcar com a mínim un gol al Camp Nou.
Hem fet la meitat de la feina. Sabem que l'altra meitat serà molt més complicada perquè a casa el Barça és màgic i la remuntada contra el PSG va ser increïble. Nosaltres hem d'intentar enfosquir el seu joc i marcar. Aquesta és la clau. El nostre objectiu és marcar. Si ho fem, tindrem la confiança necessària perquè som un equip experimentat i sabríem gestionar la situació.
Diumenge arribarà el torn de clàssic al Santiago Bernabéu el dia Sant Jordi. Real Madrid-Barça 8:45. Per cert que Luis Enrique avui ha donat festa als seus jugadors. Demà entrenament a les 11.
Mentrestant, Gareth Bale és baixa al Real Madrid-Bayern de Múnich de demà a la Champions.
El galès no s'ha entrenat aquest matí amb els seus companys. En parla Zinedine Zidane.
Tiene alguna molestia que le impide estar bien y espero que no es nada, que en poco tiempo, en pocos días va a estar con nosotros. Mañana no va a estar porque nosotros no queremos arriesgar y espero, bueno, que en pocos días va a estar con nosotros.
A primera divisió, avui dilluns a Pasqua, 8:45 del vespre, juga l'Alavés Villarreal, que tanca la 32a jornada. A la segona divisió, aquest vespre a les 8, juga el Reus al Camp del Llevant, el líder de la categoria i que ja acaricia, de fet, l'ascens a primera.
Els de Baix Camp tenen 4 punts de marge sobre el descens a l'espera d'aquest partit. El tècnic Nacho González diu que estan il·lusionats.
Doncs no tenim a punt aquest tall del Nacho González. En qualsevol cas, el Girona, d'altra banda, manté 8 punts d'avantatge en la lluita per l'ascens i ho té bastant fet, també.
Sí, després d'empatar 3 al camp del Tenerife. També en hoquei herba, avui estarem pendents del partit que juga l'Atleti de Terrassa. Es juga l'accés als quarts de final de l'Euro Hockey League, en aquesta final a 4, contra l'Orange d'Holanda. Un partit que començarà a 3:45 de la tarda.
I en Fórmula 1, l'alemany Sebastian Vettel se situa com a líder del Mundial després d'haver-se imposat ahir el Gran Premi de Bahrein davant de Lewis Hamilton i Valtteri Bottas.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat, t'ofereix aquest espai.
El de Ferrari va sumar la segona victòria de la temporada, és més líder amb 7 punts d'avantatge sobre Hamilton, Vettel 68, Hamilton 61. Hamilton que ahir va acabar a la segona posició per davant del seu company Valtteri Bottas.
Les escapades a la platja a mitjanit.
Els plans de cap de setmana.
Arribar al cine a l'últim minut.
Però arribar-hi.
I vosaltres?
No.
Amb Piaggio la vida s'omple de bons moments.
Piaggio Beverly 350 amb control de tracció de sèrie. Exclusivitat i seguretat a un preu increïble de 4.999 euros.
Descobreix-la a la teva xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
I a l'NBA continuen en marxa els play-off, el més interessant de la temporada.
S'estan disputant ja els play-off pel títol. Aquesta matinada destaca la derrota de Boston, que és el líder de la fase regular a la conferència, és contra Chicago 102-106, també Houston 118, Oklahoma 87. També ahir es van jugar Golden State 121, Portland 109 i victòria de Washington contra Atlanta per 7 punts de diferència, 114-107.